Bona nit a tothom. Estic molt contenta de poder compartir aquesta nit emblemàtica amb tots vosaltres. Des del punt de vista dels catalans d'origen estranger, els quals represento en aquest acte, vull que quedi clar que som molts els nouvinguts que mirem plenament el camí de seny i no violència amb el qual Catalunya ha sabut resistir al llarg i amarg procés d'invasió. De la mateixa manera que rebutgen els innombrables intents de genocidi cultural dissenyats per Espanya. Com ja sabeu, aquests dies els atacs són més vigents que mai. Aquest procés el continuem vivint amb resignació, però aquesta ja és una resignació que indigna. Sincerament, crec que ha arribat el moment d'independignar-nos. Els catalans han de fer servir el seu orgull i el seu valor per poder recuperar la llibertat i l'autogovern que desitgen. I quin millor moment per fer-ho que avui mateix, vetllada de la Diada de Catalunya, en homenatge als que van morir l'any 1714. Us heu de sentir orgullosos d'aquells herois. Són els herois de la pàtria que també nosaltres, els colombians, recordem el 20 de juliol, el dia de la independència del meu país. Jo, com a colombiana, puc dir que estic enamorada de Catalunya. I no només ho dic perquè també ho estigui d'un català. Ho dic perquè tinc fills catalans i perquè, a poc, he anat coneixent i entenent aquesta identitat tan especial. M'he interessat pels seus secrets i cada dia m'he sorprès de trobar més i més detalls meravellosos. Igual com quan ens aventurem a conèixer algú que al començament és un estrany i que al final acaba sent part de la pròpia ànima, així he acabat estimant aquest país. Per un nadiu americà, el cas català és extraordinari i us explicaré per què. Els amants de les cultures indígenes americanes també ens preguntem com podem recuperar les nostres llengües i cultures que han estat atacades durant segles per fills de l'imperi espanyol d'ultramar. Això ens ho podeu explicar vosaltres, els catalans que ho heu aconseguit. Nosaltres ja les hem perdut gairebé del tot. La història i la cultura del meu país ja no són la nostra pròpia. No és la història o cultura dels Embera, dels Kogis, dels Muisiques, dels Quimbayes o dels Chibbes. Ara, la nostra llengua i la nostra història és la del colonitzador. A Llatinoamèrica, els pocs representants indígenes que existeixen són amenaçats i assassinats impunament i els estats s'han encarregat d'endarrerir, ignorar i trepitjar tots aquests pobles. Els mateixos estats que diuen que els protegeixen. I en aquest sentit, malgrat les diferències i la distància, llatinoamericans i catalans compartim alguns problemes. L'estat espanyol tampoc protegeix els catalans, sinó que els ignora i els empobreix lentament. La riquesa dels països catalans es veu minvada dia a dia per un espoli interminable i implacable. Amb l'excusa de propiciar un bé per l'estat espanyol, ens retallen i ens ofeguen. Estem colonitzats i molts catalans encara no ho volen veure. Aquesta situació és igual com passa amb la llengua catalana, que malgrat la seva implantació i vitalitat, pel fet de no tenir un estat propi, sempre pateix l'amenaça de les llengües grans i poderoses. Per tant, per a cap llatinoamericà, el que li està passant a Catalunya li ve de nou, perquè ells saben que al seu país el procés de genocidi cultural també és present. Quan arriben a Catalunya, molts fan veure que no ho entenen. Altres s'interessen lleugerament i, finalment, la major part dels meus companys llatinoamericans s'acaben integrant a Catalunya gràcies a l'escolarització en català dels seus fills. Per això és tan important no permetre de cap manera que la immersió lingüística i el sistema educatiu català donin cap pas enrere. Humilment i a poc hem creat l'Associació Intercultural Llatins per Catalunya, que no pretén res més que ser un espai per compartir l'experiència d'estimar Catalunya i la seva cultura, per enamorar-se del català. Com li va passar a la meva amiga Maria Dantas, d'origen brasiler, qui després d'obtenir el nivell C de català es va sentir decebuda en no trobar amb qui parlar la seva nova llengua. Ara ella és una gran activista per la independència i, com va, em va dir un dia, o Mayra, jo prenc les llengües per amor. I jo li vaig contestar, mai és tard per enamorar-se. Com la Maria, hi ha moltes altres persones vingudes d'arreu del món, no necessàriament llatines. Arriben aquí i se senten atretes per aquesta força que transmet Catalunya i que li ha permès, malgrat tot, mantenir viva la seva esperança. Avui, en aquesta nit tan simbòlica, on el foc de les torxes s'encarrega de donar força a la memòria i a la visió pel futur, podem elevar les nostres atxes sense cap por, perquè quanta més foscor ens trobem al davant, més torxes sortiran per mostrar-nos el camí de la independència. Aprofito que estem ara reunits per convidar-vos dissabte que ve, 17 de setembre, a la jornada artística pels pobles indígenes de Colòmbia, Un cant a la vida, que realitzarà el Centre Cultural de la Farinera del Clot. Aquest serà el quart any d'aquest acte, realitzat amb l'ajuda de molts llatinoamericans, però també molts catalans solidaris que han donat suport a esdeveniments de sensibilització per donar a conèixer la violació dels drets humans a Colòmbia. I esteu tots convidats. Bona nit i moltes gràcies. Aquest text el va llegir Omaira Beltrán, ho va dir el 10 de setembre passat al Fossar de les Moreres, a la vella de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, un dilluns més tornem a ser a Punt 7 Ràdio per fer el programa Tirant de llibres, avui el número 181. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit, Francesc. I hola, molt bona nit, Joan, que ja t'hem sentit doncs, llegint aquest text d'Omaira Ortuondo.
No, Beltrán.
Perdó, Beltrán, la de que ve confosa a veure cap tant. ha estat per pura inèrcia. Doncs Omaira Beltrán, que segurament després tindrem ocasió, tindràs ocasió de parlar-hi, oi?
De parlar amb ella i farem una entrevista, sí.
Molt bé, saludem també la
molt
nostra...
Bona nit a tothom, que no he tingut temps de dir-ho.
Saludem també la Gemma Grau, la nostra tècnica, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. I, evidentment, tota l'audiència, com acabes de fer ara mateix, Joan. Bé, avui tenim dues cròniques, des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Morelló, i des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. També tenim lletres i música, oi, Jordi?
Sí, avui parlarem de les cançons de Malmeridada. I tot seguit, després d'això, oi, Joan, vindrà aquesta entrevista que dèiem amb Omaira Beltrán.
Parlem d'una entitat que es diu Llatins per Catalunya i d'un programa que ella fa a una altra emissora, que es diu La bomba, veus del poble.
També tenim llibres a la carta. Avui parlarem de dos llibres. Jo mateix parlaré d'un llibre de Nicolò Amantini que es diu Que comenci la festa. I l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Lluís Permanyer que es diu Vides privades de la Barcelona burgesa. Acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Bé, ja tenim aquí el micròfon, l'estra benvolguda Empar Morelló, que ens parlarà de coses molt interessants del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Tenia ganes de parlar amb vosaltres perquè avui tenim moltíssima agenda i moltíssimes coses a dir. A veure, com que estem així, amb una setmana de commemoració i amb un any de commemoracions, jo vull destacar que aquesta setmana es commemora precisament l'aniversari de la signatura de les normes de Castelló. La signatura de les normes, que sabeu que per a nosaltres és valencians i per a tot el territori de llengua catalana, clar, va ser molt important aquesta signatura perquè representa la normalització de la llengua tal com la coneguem ara. Doncs bé, aquesta signatura va tenir lloc el 21 de desembre de 1932. Aleshores, què s'ha fet en Castelló? Doncs la Plataforma per la Llengua, de la qual l'Acció Cultural del País Valencià va ser membre va a ser membre fundador, conmemorarà aquesta setmana tota una sèrie de jornades, exposicions, concerts, etc., per commemorar precisament aquesta signatura i per reivindicar d'alguna manera la normalització del valencià en tots els àmbits, en tots els espais, a tots els nivells. Bé, hi ha un cicle de conferències important, no només per la qüestió, la matèria que, de què es parlarà, sinó també per la presència de filòlegs, de professors de la Universitat, de sociolingüístics, ressenyats, de veritat, que fa que aquest cicle de conferències tinga molt de pes.
Molt interessant.
La primera conferència serà demà dimarts, 13 de desembre, a càrrec d'Isidor Marí, que és president de la secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Després, dijous, 15 de desembre, hi haurà una conferència del professor de la Universitat de la Jaume I, Lluís Meseguer. Lluís Meseguer és també membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i és un prestigiós sociòleg també. I després, quines coses hi haurà ja? La propera setmana, dimarts 20, hi haurà una conferència a càrrec de Vicenç Pitarc, que és també sociolingüista i filòleg i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Tot això, tot aquest cercle de conferències, es tancarà dissabte, que serà, diguem-ne, el dia que ha triat la Plataforma per la Llengua de Castelló, el dia que ha triat com a Dia de les Normes. Pel matí hi haurà una fira d'entitats a partir de les 11 del matí a la plaça de l'Or dels Corders i per la vesprada hi haurà una manifestació en favor de la llengua. Això, la manifestació serà a les 6 de la vesprada i serà des de la Farola, allà a Castelló. També a Castelló, la UGI, la Universitat Jaume I, inaugura una exposició allí mateix a la universitat i una exposició sobre els 35 anys que Altai porta tocant música de tradició valenciana. I hi haurà el dia 16, al Paranins de la universitat, a les 8 de la vesprada, un concert d'Altai, que presentarà, bueno, que presentarà massa conegut i tot, del seu darrer treball que l'han passejat arreu del País de València, veritat, aquell de Vergonya, cavallers, vergonya. Tot això a Castelló, aquesta setmana, els actes, que no us he dit, de les conferències, seran a les 7:30 a la llotja del Cànem, al carrer Coloma, a Castelló, d'acord? Més coses que tenim, podem anar al teatre, els més menuts que sàpiguen que poden anar el 18 de desembre per veure La màgia de Merlí, d'acord? Això serà a la Sala Escalante, serà a les 6 de la vesprada i les butaques, diguem-ne, o els seients, les entrades, es poden comprar al preu de 5 euros. Més coses, per a menuts contaré més coses la setmana que ve respecte de contes i de què poden demanar als reis.
Molt per tu.
I ara us conte també aquesta setmana que ja no només a Castelló, sinó així a València, a l'octubre, el 7 d'octubre, avancen el cicle d'escriptors al terrat. Com que això es fa cada dijous, la darrera setmana del mes, i cau així un poc el Nadal, tenim damunt, doncs avancen escriptors al terrat que a les 7:30, aquesta setmana, que és dijous, a les 7:30, es farà una tertúlia amb Rafa Chambó i amb Rafael Estrada. Ho organitza l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana i serà a l'octubre a les 7:30. I també teniu, per a, així parlant de música, per als més compromesos i els més agosarats, hi ha un concurs per a promoure la participació de joves que canten en català. Les bases les podeu consultar a joves a la pàgina web www.jovesdacció.cat, d'acord? En principi s'han de penjar un mínim de 3 cançons, hi ha alguna foto del grup, una xicoteta biografia, en fi, però podeu consultar totes les bases a Acció Jove, d'acord? I què més coses? Doncs no res, per a cloure ja i acomiadar-nos, destacar la iniciativa que s'ha fet a Xàbia, precisament, on un vell cinema que s'estava utilitzant de magatzem ha pres la iniciativa al col·lectiu Els Veïns de Xàbia, ha pres la iniciativa de demanar fotografies per recuperar la memòria històrica, per reivindicar d'alguna manera la presència d'aquest cinema i per tirar-lo endavant, per a recuperar-lo com a nou espai a Xàbia, nou espai cultural.
És fantàstic.
Així que suposo que pròximament, que és així com es diu el projecte, els responsables d'aquest generador cultural trauran endavant totes aquestes fotografies amb una exposició que aportaran els veïns i la gent que tinga això records amb el cinema vell de Xàbia. Doncs bé, això és tot aquesta setmana i la propera setmana ja us conté més cosetes.
Molt bé, pare.
Una forta abraçada a totes i tots i no pareu de llegir. Adeu, adeu.
A rebre, en part. Adeu, una abraçada. Adeu,
una abraçada.
Bé, tenim ja en línia la nostra envolguda companya Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Bona nit, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs?
Va bé.
Ah, bé, doncs vinga.
Vinga, bé, avui vos volem proposar una presentació d'un llibre molt interessant que es farà aquest dimarts dia 13, sobre les 8 a la llibreria Literanta. I bé, aquest llibre se diu Sotanes, faldes i tricornis i és de l'autor Pere Ferrer Guasp, que és un historiador. És un llibre molt interessant que recull un conjunt d'històries novel·lades que fan doncs, una mica de crònica de lo que l'autor en diu misèria moral de la postguerra.
És un, vale? És un títol molt significatiu, eh?
Sí, sí, i xerra tant a nivell de Balears com a nivell d'Espanya en general. Són una sèrie de contes amb molt de sarcasme i humor àcid i sobretot on se posa molt d'èmfasi és en xerrar doncs, de l'estraperlo i de tota aquesta prostitució que es feia per la fam, no?, amb el contraban de diferents productes que aquí doncs, a les illes va ser, diguem-ne, molt, molt bèstia i que tenia molt a veure doncs, amb l'honor i bé, i la vergonya, no?, d'aquelles èpoques. Ho ha editat això Documenta Balears i presentaran aquí a la llibreria Literanta, com hem dit, que és el carrer Fortuny número 4 de Palma. Ho presentaran en Jaume Mateu, que és el president de l'Obra Cultural Balears, i el senyor Gaspar Valero, que també és un dinamitzador cultural i autor de molts llibres molt importants per la història i el llegat de les Balears. Bé, això serà dimarts dia 13 a les 8. I ja que hem xerrat d'en Jaume Mateu, president de l'Obra Cultural Balear, l'altre acte que us he de proposar per aquesta setmana és l'entrega dels premis 31 de desembre. No sé si ho coneixeu un poc.
Això ens ho havia explicat alguna vegada.
Perquè és una diada important, oi, a Mallorca?
A Mallorca se celebra, sí, la Diada de Mallorca, el 30 i 31 de desembre, i bé, se fan doncs, un munt d'actes culturals, entre els quals aquesta entrega d'uns premis honorífics a la promoció de la cultura en tots els seus àmbits, en català, a l'illa de Mallorca. Però aquest any seran especialment importants perquè se celebren 50 anys de l'organisme que ho munta, que és l'Obra Cultural Balear, que va ser fundada el 1962 amb aquesta finalitat, no? Promoure la llengua i la cultura pròpies i defensar el dret de les Illes Balears al ple autogovern. Se tocaran temes de literatura, temes de música, temes teatrals i en el marc de la festa hi haurà actuacions pues, teatrals per part d'Iguana Teatre i musicals per part de doncs, Maria del Mar Bonet, el cor dels Blauets de Lluc, els Glissando i l'Anna Roig.
Alguna d'aquestes ja els coneixem per aquí també.
Sí, tenim convidats de fora, no?
Sí.
Això se farà a l'Auditori de Sa Màniga, que és a Cala Millor, és aquí a propet a tocar de Palma, però fora de la ciutat, i serà d'avers les 8 d'aquest proper divendres i és gratuït, és totalment gratuït, o sigui que val la pena doncs, acostar-s'hi i fer doncs, una mica de costat a aquesta causa que ara mateix és tan important. No?
I podràs anar tu?
Sí, podré anar, ho intentaré, perquè home, aquí avui, com ja sabeu, estem doncs, molt de dol, no?, per tot el tema del tancament de Ràdio Televisió de Mallorca.
Sí, tant.
I bé, s'han intentat diverses accions, aquest matí s'ha intentat retransmetre des de la ràdio, des d'Ona Mallorca, un debat polític per tractar de la situació de com ha estat aquest tancament, però no s'ha pogut, ha durat uns 5 minuts i ja han tallat la transmissió. I és clar, és en aquests moments que és necessari, no?, que tots ens mobilitzem a través del Facebook, també des de fora podeu trobar, si aneu a la pàgina d'Obra Cultural Balear, més informació i fer-vos enemics i donar suport d'alguna manera a tota aquesta causa.
Molt bé. Hi ha alguna cosa més?
No sé si hi ha res més.
Déu-n'hi-do, fins ara.
Déu-n'hi-do, que sí. Bé, sí. Aquesta setmana, en quant a presentacions de llibres, val a dir que n'hi ha una altra d'interessant, que ja s'ha presentat un parell de pics, però que aquest cop es presenta Llucmajor, és a dir, fora vila, no? És a dir, que els qui no són de Palma ara no s'ho poden perdre. Us parlo d'un llibre que es titula La presó de Can Mir, un exemple de la repressió feixista durant la Guerra Civil a Mallorca. Té un títol una mica més llarg que aquest, però també molt evident. I això es presentarà al claustre de Sant Bonaventura, de Llucmajor, el divendres a les 8 del vespre. O sigui, hi ha temps de fer-ho tot, d'anar primer a la presentació i després anar-se'n a l'entrega dels Premis 31 de desembre. És un llibre de Manel Suárez, que és també un historiador molt important d'aquí a Mallorca, i que bé, doncs, des de sempre s'havia interessat per què havia passat aquesta presó, arrel de que hi havia tingut algun avantpassat, i bé, en fa un estudi, això, no?, d'aquests que posen els pèls de punta perquè sembla que surti, que sigui una novel·la, quan en realitat es tracta d'un document històric, no?
Doncs molt bé, Laia, doncs fins aquí ho deixem, perquè és que si no...
Sí, encara...
Moltíssimes gràcies, doncs.
Gràcies a vosaltres.
Apa, que vagi molt bé,
bona setmana.
Fins la setmana que ve.
Adéu, una persona.
Lletres i música.
Bé, doncs avui parlarem de la cançó popular de malmaridada, és a dir, aquella cançó que expressa el sentiment i la pena d'una dona malmaridada. Quin és l'origen d'aquesta cançó, d'aquest tipus de cançó? L'origen és al segle XIII, a França, en unes cançons que tractaven, en general, de dones que per imposició paterna s'han casat amb un home vell o deforme, o bé amb un home jove que les ha desil·lusionades. En català en tenim unes quantes mostres. De fet, hi ha qui considera, per exemple, que la Viadeira de Cerverí de Girona, que no escrivia en català, escrivia en provençal, seria una cançó de malmaridada, però realment no la podem considerar així. Aquest poema trobadoresc, un poema per anar cantant o recitant mentre es va fent camí, oi? Més aviat és un poema d'un amic a una dona casada perquè no faci cas del marit, perquè no el tingui en compte i tingui en compte el marit. Per tant, descartem aquesta primera proposta. On trobaríem un exemple de cançó de malmaridada? Doncs en els romans del Rossinyol. De versions dels romans del Rossinyol n'hi ha unes quantes. Per exemple, una que comença: Rossinyol, bon Rossinyol, Déu te do llarga volada i diràs als meus parents que el meu pare m'ha casada, me n'ha casada amb un vell, no el puc veure ni m'agrada. O una altra versió potser més pròxima de la que tots coneixem: Rossinyol que vas a França, t'encomano la meu mare, Rossinyol d'un vol, Rossinyol de la Val d'Orlanda, Rossinyol d'un vol, amb un pare ja no gaire, perquè m'ha malmaridat, amb un pastor madonada que em fa guardar la ramada. En sentirem ara un fragment de la versió que la gent ha sentit cantar més vegades, oi? La de Joan Manuel Serrat.
Encomana'm a la mare, Rossinyol, i amb un pare no pas d'aire, Rossinyol, un vell bocatge, Rossinyol, d'un vol. Mm-hmm.
Després de sentir, doncs, aquest exemple de cançó de Malmaridada, el famós romanç del Rossinyol, anirem a desembocar a una altra cançó de Malmaridada, aquesta vegada en basc, la sentirem, al final de tot de la meva intervenció. Però, en tot cas, faré una mica d'història de la cançó que anem a sentir. La història que anem a sentir, o la cançó que anem a sentir, per començar, és una cançó d'un cantautor escocès que es diu Donovan, que va ser força conegut als anys 60, que és quan va començar a cantar. Sí. Bé, la cançó que aviat sentirem es diu To Try for the Sun, és a dir, m'emportaré o guanyaré el sol, i realment no és una cançó de malmaridada. Allò que ens explica és una... En la cançó ens explica la història d'una noia de 15 anys que s'ha escapat amb un noi que és gitano. He de dir que els gitanos a la Gran Bretanya no són exactament la gent que aquí són anomenats gitanos, és a dir, que poden tenir exactament el mateix aspecte que la resta de gent de la Gran Bretanya, però que duen una vida nòmada. I diu que, doncs, aquests dos nois de 15 anys viuen en un edifici en runes i que, doncs, passen fred, però, vaja, doncs, estan junts i que això és el que importa. Anem a sentir-la en una versió sense música, només la veu d'una dona, una veu molt emotiva. Anem a sentir la primera estrofa d'aquesta cançó.
We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with a raindrop and tear in our eye. And who's going to be the one to say it was no good what we done?
Bé, sentim doncs aquesta versió, no sé realment qui és la intèrpret, l'he localitzada, i la forma d'interpretació recorda molt la de les balades irlandeses. Bé, de fet, doncs, aquesta història de To Try for the Sun, és a dir, guanyaré el sol, la podem sentir ara en la versió de qui la va escriure i la va compondre, en la versió del cantautor Donovan. Sentirem ara l'estrofa següent.
And when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun.
Bé, hem sentit, doncs, les dues primeres estrofes d'aquesta cançó. Primer, en la versió cantada sense música, simplement la veu d'aquella noia. Després, la segona estrofa en la versió original de Donovan, i ara acabarem sentint la versió del cantautor basc Benito Lertxundi, que va aparèixer l'any 89 en el seu àlbum, en el seu disc Pasco Gallardio Ondua. En aquest disc la cançó és anomenada Lliris de Primavera, i sí que es converteix en una cançó de malmaridada. Ràpidament la lletra diu així: les flors de primavera van sortir tard, van brotar tard, va passar aquell any abans de Pasqua de Rams, ens han fet casar, m'estimaves tan poc, ens han fet casar sense que t'estimés. Quan ens van posar el jou a les nostres vides, les esquiles estaven en silenci, no sé per què, ens han fet casar, no van sonar les campanes, potser eren a Roma, no van ser testimonis nostres, Tampoc ho seran del bateig, ens han fet casar. Si en alguna part existeix el cel, el nostre fill és un àngel en el cel, però no hi ha criatura al bressol. Ens han fet casar, el cor tremola de fred, quedo a mercè de l'aventura, que vingui la primavera perquè els camps floreixin, de nou. Hem de viure junts, ens han fet casar, ens hem d'estimar. Bé, anem a sentir, doncs, aquesta versió d'aquella mateixa cançó To Try for the Sun de Donovan, però convertida en cançó de malmaridada per Benito Lerchundi. I anem a sentir-la, doncs, fins al final.
Primavera colidia Oizik ziren loratua Urte hartan gertatu zen Pasko erramu baino lehen Gaitu uste deskontarazi Maiten nintuzu nahi gudi Ez kontara zilaituzte Ez zindu dalari umaite Uztarri Ezkilak zeuden nixili Nik ez baitakit zergati Gaituzte ez kontarazi Maiten nintuzu nahi guti Ez kontarazi gaituzte Etzin dudalari maite Etzuten egin bolera Ventura ziren erruman Etziren ure Ez izanen batalloko
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Llibres a la carta.
Bé, amics, són 2:45 i toca parlar d'aquest llibre de Niccolò Amaniti. I el títol és Que comenci la festa. Qui és aquest senyor? Qui és aquest Niccolò Amaniti? Doncs resulta que és una figura literària importantíssima de la seva generació de la literatura italiana. Va néixer a Roma l'any 1966, ha estat lloat per la crítica, guardonat amb premis importantíssims en la literatura italiana, com el Premi Estrega o el Premi Viareggio, que són premis molt prestigiosos. A més, aquest senyor té moltíssims lectors, ha estat editat moltes vegades i traduït a 44 llengües. La seva primera novel·la va ser Branchie, editada l'any 1994. L'any 1996, dos anys més tard, va publicar el recull de relats Fango, i tres anys després, el 99, Ti prendo e ti porto via. Però és amb la novel·la Io non ho paura, de l'any 2001, o sigui, No tinc por, que es va donar a conèixer al gran públic. L'any 2006 va publicar Comedio Manda, que forma, juntament amb la novel·la anterior, un díptic sobre les relacions entre pare i fill. La seva darrera novel·la és Que la festa cominci, l'any 2009. quatre de les seves novel·les han estat adaptades al cinema. I aquesta novel·la, Que la festa comenci, és la que avui volíem comentar una mica. Perquè, vaja, jo no ho sé, Jordi o Joan, si parlem d'Itàlia i parlem de les festes, a què us recorda
bunga,
això?
Bunga,
les bunga. Aquelles famoses festes bunga-bunga que m'han fet tristament famós el Silvio Berlusconi, oi? A veure què té alguna cosa, què té a dir l'autor sobre aquestes festes bunga-bunga.
Les festes bunga-bunga són una mica més tristes. Tots aquells vells amb les noietes a les quals han pagat diners.
Nella mia festa vanno per fare un safari.
En canvi, a la meva celebració, almenys s'organitza un safari perquè tothom es diverteixi. La meva festa segurament és més divertida que les del bunga-bunga.
Sicuramente più belle delle feste del bunga-bunga.
Bé, doncs, el títol és Que comenci la festa, i clar, tothom es deu preguntar, però de quina festa parla? Doncs bé, l'estructura d'aquest llibre es divideix en quatre grans blocs. El primer bloc de capítols es diu Gènesi, i com el seu nom indica, ja us podeu imaginar de què tracta. Com ha de sorgir aquesta festa? Quins personatges hi anirà en aquesta festa? I què s'hi farà amb aquesta festa? El segon capítol, el segon bloc de capítols es diu pròpiament La festa, i és on s'explica la festa, i és la part del llibre més ample. Penseu que el llibre té 344 pàgines, i gairebé podríem dir que d'aquestes 344 pàgines potser n'hi ha 170 o 180 que formen part d'aquesta segona part. Hem parlat de l'abans de la festa, hem parlat de durant la festa, que toca parlar ara, després de la festa. Catacumba és la tercera part d'aquest llibre, i llavors hi ha una última part que es diu 4 anys després. Més de 340 pàgines. És un llibre d'humor, d'humor. Es diu que comences a riure i no pares fins que acabes de llegir. Jo vaig comprar-me el llibre amb aquesta intenció. Ara, hi ha moments, sincerament, que no rius massa. Jo trobo que aquest no és un llibre que puguis recomanar a qualsevol persona. Jo no el recomanaria, per exemple, a gent jove, o gent massa jove, vaja. Perquè, clar, he vist algunes escenes una mica pujades de to, eròtiques, he vist algunes escenes de cruesa, de violència bastant extrema. Per tant, jo no el recomanaria. Ara, sí que us he de dir, per exemple, que quan s'acaba el llibre, l'última pàgina del llibre, es diu: cap animal no ha patit maltractament ni ha estat ferit durant la redacció d'aquesta novel·la. Home, ja ens en fem el càrrec, oi? Que quan tu escrius un llibre no fas cap maltractament.
Això ho posen les pel·lícules sí, però esclar, un llibre...
Sí, potser durant el safari maten alguna bèstia, no?
Sí, exacte. Jo això no volia arribar-ho a comentar, perquè ja sabeu que a vegades, segons què expliques dels llibres, clar, et pots donar més informació de la que hauries de donar, però és que el mateix autor, el Nicolò Amantini, ho ha dit, que en la seva festa resulta que s'organitza un triple safari. Resulta que s'organitza un safari, una cacera de la guineu, una cacera d'un tigre i una cacera d'un lleó. Hi apareixen elefants, lleons, tigres, ossos, rinocerons, cocodrils... Aquells, hi ha uns elefants que estan desbocats, un elefant que mor a la novel·la, queden sense llum... Vaja, és una novel·la bastant trepidant en aquest sentit. A veure, a mi m'ha cridat molt l'atenció, això sí que us ho he de dir, l'estructura. D'una banda, ja us he comentat aquests quatre blocs de capítols, però cadascun d'aquests blocs està format per tot un seguit de capítols, com ho podríem dir, Jordi? Juxtaposats? Podríem dir-ne intercalats? És a dir, hi ha... dos personatges que són molt importants, surten molts personatges, moltíssims, però n'hi ha dos que destaquen. Un és un escriptor que es diu Fabrizio Chiva, que és un escriptor molt llançat, un escriptor que està tenint molt èxit però que està en una mena de crisi creativa, i en aquesta festa, en què han estat convidades moltíssimes personalitats, les personalitats més destacades d'Itàlia, també conviden amb aquest escriptor Fabrizio Chiva. I llavors resulta que un dels altres convidats en aquesta festa, el que passa que és un convidat d'aquella manera, el contracten perquè vagi a fer de cambrer, però en realitat les seves intencions en són unes altres, és un tal Saverio Moneta, anomenat Mantos, que resulta que és el líder d'una secta satànica. Una secta satànica que resulta que està allò en decadència i ha de fer alguna acció destacada per demostrar que encara estan vius, aquesta secta satànica. I resulta que en aquesta festa hi ha d'intervenir una cantant que es diu Laritta, que resulta que havia format part d'un grup satànic, però que va abandonar aquest grup satànic per dedicar-se a cantar cançons pop, sota fins i tot la benedicció del papa. I han decidit assassinar aquesta Laritta, aquesta cantant. No us puc explicar més coses, perquè, si no, malament. Ara bé, sí que us voldria llegir breument algunes de les crítiques que s'han donat sobre aquesta novel·la. Diu, Niccolò Ammanite només ha hagut de sortir als carrers de Roma i respirar a fondo i posar-se a escriure. Hi ha llibres que retraten un país i un moment anímic dels seus ciutadans sense necessitat d'esmentar cap nom propi massa revelador. Que la festa Cominci és un d'aquests llibres. L'argument ens parla d'un ricatxo, constructor de maneres tèrboles, que organitza una festuosa festa al cor de Roma, al parc de Vila Ada. I faran cap als representants més rutilants de l'estrellat del país, escriptors, futbolistes, cirurgians, actrius, figures de la televisió. Ningú vol perdre's la festassa de Sassaciati, que és el nom de l'anfitrió. D'entre tots aquests destaca l'escriptor Fabrizio Chiva, un triomfador complexat i amb mala castanya, que vol escriure la gran novel·la italiana que la crítica diu que fa falta i que acabarà robant a una vella glòria en el fragor del caos en què es converteix l'esdeveniment. Llavors, això jo ja no ho hagués explicat, perquè que la festa es converteix en un caos. Aquesta mena de sabotejadors, una de les coses que fan és treure la llum de la festa, i això provocarà que les feres, totes aquestes feres salvatges, facin de les seves. Ja no explico res més. El caos és induït. Els membres d'una secta satànica hi acudeixen al reclam de sacrificar una cantant acabada de convertir el papisme. Tot molt delirant, tot molt truculent, tot molt divertit i tot molt malvat. Ammaniti retrata una civilització esgotada i fàtua, un món decadent on els diners i l'apariència són l'única cosa important. Al capdavall, Sassaciati, un self-made man a la italiana, no cal que ens recordi a Berlusconi. De Shattis n'hi ha tot arreu. Diu, quants no n'haurem tingut, per exemple, al País Valencià en els anys del boom immobiliari? Tots aquests tipus a dalt dels seus iots, dels seus 4x4, els seus jets privats, amb els seus polítics de capçalera rient-los les gràcies, encara esperen el seu Ammaniti. El luxe desmesurat, l'ambició i viscosa, el culte desestrellat a l'aparença, tot això acaba resolent-se sempre literàriament en el camp de l'humor més salvatge. Doncs bé, ja ho veieu. No sé si tenim ja l'Helena. Molt bona nit, Helena.
Hola, què tal? No me'l penso perdre, aquest
llibre. Aquest llibre? Bé, ui, jo m'he deixat...
És fort.
Sí, és fort, ja he avisat, és fort. Ja m'he deixat moltes coses que no les he volgut explicar, però és que si no ja explicaria massa cosa de l'argument. Torno a donar la referència, això sí, Helena. Niccolò Ammaniti, que comenci la festa, Angle Editorial, Barcelona 2011, 344 pàgines, 18,5 euros aproximadament, col·lecció narratives número 53. Helena, avui tenim un llibre de Lluís Permanyer, Vides privades de la Barcelona burgesa.
Sí, que també és d'Angle Editorial, per cert.
Ah, mira, fantàstic, doncs.
Sí, avui estaran de festa els Angle. Doncs sí. Aviam, és un llibre fascinant, eh? No és un llibre massa... No, bueno, no té gaires pàgines, té bona 300 no arriba, però una de les coses bones que té és que té moltes fotografies. La majoria d'elles que pertanyen als descendents de les diferents famílies de les que parla el llibre. És Vides privades de la Barcelona burgesa. Què us puc dir? Aviam, ens imaginem una Barcelona de final... No, sí, de mitjans del segle XIX, famílies amb diners, famílies que s'estableixen al que els sembla que és el millor de Barcelona. Recordem que, clar, en aquella època no hi havia ni Gràcia, ni Pedralbes, ni Barcelonetes, ni res de tot això. Era la Barcelona, diguem, nuclear, per entendre'ns. O sigui, tot el que va més enllà de la part antiga. Bé,
vols dir que s'estableixen a l'Eixample?
Sí. I llavors el que... O sigui, el llibre el que fa és va combinant diverses fotografies en diferents moments de la vida quotidiana de moltes d'aquestes famílies. No parla d'una família en concret, eh? Vull dir, les famílies. Què feien la família? En plan antropològic, sense detallar noms ni cognoms. Llavors, per exemple... Digues.
No, que si fa enveja l'estil de vida burgès de fa un segle.
Què vols que et digui?
O més d'un segle, no. Segle i mig? O...
No, per mi no, perquè ara us explico, entre moltes peculiaritats, doncs,
cerca allò que la roba bruta es renta a casa, però que de vegades hi ha algunes coses que sí que haurien de sortir pel bé del nucli familiar i en canvi no surten. Un exemple, relata una família que van tenir un fill amb no sé quin tipus de problemes amb el llenguatge, vés a saber, igual era una dislèxia, però clar, com que en aquella època tampoc es diagnosticava, doncs vés a saber, parla d'algun problema del llenguatge. I la família ho entoma amb aquella ironia, saps? Vull dir, sempre rient del problema, no? I clar, el nano doncs creix pensant que la seva pròpia família se n'hi riu. I en realitat és un mecanisme de defensa de la família, no? De dir, bueno, aquest trastorn o aquest problema que té el nano és tan greu, socialment és tan devastador, a més, que bueno, que el que farem serà ironitzar sobre el tema. Vull dir que en aquest sentit, no. Aviam, no parla de peculiaritats ni d'excentricitats, Vull dir, no era gent que es comprés grans iots, bueno, clar, no n'hi havia, no? Però vull dir que no era de grans fastos, no? El que sí era una manera de fer, no? O sigui, cada celebració familiar, cada... I fins i tot en aquella època, penseu que, bueno, ara es fan moltes festes de carrer, festes de barri, però llavors encara, clar, no haver-hi tanta oferta, diguem, d'oci, doncs clar, molta vida social es feia al carrer. I com engalanaven els carrers i com... Bueno, com quina mena de festes es feien. Però, aviam, anem una mica a organitzar el discurs. El llibre el que fa és combinar, ja com us comento, les fotografies amb el text. I en el text, cada fotografia il·lustra un text. Per exemple, si estan parlant d'un bateig, doncs surt llavors tu et fas una idea de com es vestien, de com es col·locaven socialment els homes en cantó, les dones a l'altre... Vull dir, no són fotografies d'època, són fotografies que il·lustren el text del que està fent referència. I això, clar, és molt xulo, perquè això tampoc és... Aviam, no és tan habitual trobar fotografies d'aquestes. Penseu que són d'arxius personals, vull dir que no són fotografies que hagin estat publicades abans a qualsevol altre lloc. Llavors, primer es van instal·lar l'aristocràcia una mica decadent, tot s'ha de dir, perquè la burgesia va marxar amb certa força, llavors tota aquella aristocràcia, del que la burgesia extra de l'aristocràcia és les formes, les maneres de fer, l'idioma, fins i tot, perquè l'idioma de l'aristocràcia no era pas el català, en general, el sistema de com tenen cura dels infants, la típica nodrissa, sabeu? Doncs l'adopten, aquesta burgesia l'adopta com a signe de triomf social, no? I així ens trobem amb nanos que potser el pare i la mare doncs, no s'han acostat a ell fins que el nano ja té edat, posa per cas, d'afaitar-se, però poc li falta, i resulta que el nano només sap parlar castellà, perquè resulta que les persones que en tenen cura doncs, són de fora o són castellanoparlants, quan els pares, per exemple, són en català, i moltes d'aquestes famílies es van trobar un problema que després, quan els parlaven en català, el nano continuava, o la nena continuava sense parlar el català i parlava només el castellà. Un altre exemple d'aquestes coses... No rareses, era un sistema de vida, no? Uh-huh. Aviam, clar, penseu que la burgesia eren el que avui dia diríem els nous rics. Gent que es va fer rica, bueno, un comerciant. I llavors, una mica a veure qui té més, o a veure qui aparenta més, no? I quan es feia una festa d'aquestes de carrer, doncs, aviam, el dineral que es gastaven les senyores amb el vestuari, per exemple, vestuari, sabates i complements varios, Per exemple, també una de les coses que explica, que això sí que és xocant, no? Que un signe de distinció en les famílies era que els homes tinguessin una senyora a part de la seva. I amb el consentiment de la pròpia dona, perquè això volia dir que l'home era prou ric com per mantenir-les a totes dues.
Clar, i d'això venien converses de l'estil de veig que la nostra és més maca que la dels altres.
Que l'altra, exacte, uh-huh. Exacte. A veure, és un llibre, jo no diria divertit, és entretingut en tant en quant... Ja t'imagines, no? Ja els que hem estudiat història i tal, ja t'imagines el tipus de vida que feien. Però és que aquí, a més de relatar-te, te l'ensenyen, no? Te l'il·lustren. I clar, això no deixa de ser xocant. De fet, en una d'aquestes trobades socials, doncs coincideixen una senyora d'un senyor i l'amant, i el senyor li diuen a l'amant, vés a saludar la meva dona, que està allà. Vull dir, coses que penses, bueno, és que avui dia això és tan impensable.
Doncs així, Helena, ens el recomanes vivament.
Absolutament, perquè Nadal, a veure, us he dit una cosa, barat no és.
No és allò d'un llibre d'amic invisible, ni molt menys, eh? És un llibre d'arbre, que dic jo. De posar a l'arbre, si teniu arbre.
Molt bé, Helena. Molt bé,
vinga. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Pensa que ara hem de passar una entrevista que en el moment ens ha fallat.
Conec la situació, conec la situació.
Moltíssimes gràcies, Helena.
Helena, a rebre.
Adéu, adéu.
Fins la setmana que ve.
L'entrevista.
En aquest país, per fer créixer el català, cal que hi siguem tots. I per descomptat també els que són catalanoparlants de cor i els nouvinguts de fora, perquè els seus fills i filles ja estan escolaritzats en català i els pares i les mares ja comencen a estimar aquesta terra que té moltes similituds amb la història de moltes nacions llatines. Per parlar d'això i de la integració de la població d'origen sud-americà a Catalunya i de les relacions entre ambdues cultures, tenim nosaltres el Maire Beltrán, portaveu de l'Associació Llatins per Catalunya i conductor del programa radiofònic La Bomba. Bona nit, Maire. Gràcies per ser el programa de Tirant de Llibres.
Bona nit, bona nit.
Vinga, si et sembla, comencem l'entrevista, si et sembla bé, perquè ja anem ja justíssims de temps. A veure,
ja ho veig.
La primera pregunta diu exactament quins són els objectius de l'Associació Llatins per Catalunya?
Els objectius? Bueno, simplement és construir un espai per agermanar els pobles de l'Amèrica Llatina amb Catalunya. Bàsicament és això. Per exemple, aquest dissabte farem un cagatió intercultural a Barcelona, a Gràcia, a una tenda que es diu Locuti, que té un jardí preciós, i aquí farem un... perquè els llatinoamericans entendren una mica què és aquesta tradició nadalenca i per compartir, també.
Molt bé. Qui la va crear i com està estructurada? Quan es va fundar això, aquesta entitat?
A veure, això es va crear fa 3 anys, ho vaig crear jo amb uns amics, molt simpatitzants de la cultura catalana, del món català, llatinoamericans, però també catalans, i de moment som una associació petita que no rebrà cap subvenció ni res, i el que fem és fer una mica de soroll, per dir-ho així, a les xarxes socials, i a més jo condueixo un programa de ràdio, una bomba llatinoamericana que es diu La Bomba, i en aquest programa, per exemple, demà jo faig un espai de cultura catalana de 1:30 a 2 de la tarda, en el que també parlem de tot el referent amb el món de la cultura catalana perquè la gent ho conegui. Això ho fem en català i s'ha de dir que, aunque la gent els oients són castellanoparlants, no canvien, és més, fins i tot participen amb trucades intentant parlar en català.
Molt bé, jo la pregunta que volia fer ara és com està la resposta del poble llatí. S'ha entès el vostre missatge entre la gent arribada de Sud-amèrica? Quants membres teniu, per exemple, ara?
Membres, de moment, ara som 40.
Els 40?
Sí, 40 actius, diguem, perquè n'hi ha molts més que són simpatitzants, però com que també, ja saps, n'hi ha moltes associacions, doncs és una mica com complicat, no?, fer una crida, però n'hi ha molta gent que és simpatitzant o que també ve als esdeveniments que fem, i bueno, espero que continuï creixent.
Presteu algun altre tipus de servei, com ara assessoria jurídica o alguna altra ajuda?
No, és només cultural.
De tipus cultural i prou.
I prou, exacte. No som, ja, jo ho he dit abans, no rebem cap subvenció ni fem una... De moment no està plantejat així, només és un punt de trobada.
Quins projectes teniu actualment en marxa i quines propostes esteu pensant per més endavant?
Bueno, en marxa, de moment ara farem el cagatió intercultural. I pensades, bueno, tenim moltes. Per exemple, fer una mica de suport i assessorament per altres entitats d'origen, qualsevol, no només llatinoamericans, perquè, per exemple, canvien o perquè ofereixen també serveis de traducció perquè les seves webs no només estan en català, en castellà, sinó també en català. I també, bueno, de moment, i també tenim a través d'una plataforma que es diu Petita Universitat, fem classes de reforç per nens, de reforç escolar, fem classes de llengua, d'art, de periodisme, de literatura. Això és també una altra plataforma i també treballem conjuntament amb una agència de notícies intercultural que es diu ITACAT. ITACAT està composat, som unes 10 persones més o menys, periodistes, advocats, que fem una mica de resum, diguem, de les notícies pels catalans d'origen estranger.
Molt bé, per final, per acabar ja, ens origen de les dades de contacte d'aquests projectes de la ràdio i el projecte de Llatins per Catalunya.
D'acord. La web de Llatins per Catalunya, www.llatins.org, de l'agència intercultural, www.itacat.info, i de la ràdio és www.labombafm100.3.
Doncs molt bé, ja estem ja fora de temps. A reveure, molta sort amb aquest projecte i esperem que entitats com aquesta teva doncs, tinguin el suport que us mereixeu i que ens mereixem tots plegats.
Exacte,
perquè
moltíssimes
ens necessitem, gràcies. Ens necessitem mútuament.
D'acord, moltíssimes gràcies.
Vinga, a reveure.
A reveure. Bona nit.
Bé, i com que anem molt justos de temps, no penso pas dir una frase com, per exemple, per reunir una fortuna no requereix enginy, el que cal és no tenir delicadesa, no. La frase que diré avui serà més aviat una que he llegit en un lloc web d'una associació de pares. Deia, quan castigueu un fill, no li feu llegir un llibre. Molt bon consell, el llibre no ha de ser un càstig, ha de ser un premi. I amb aquesta bona idea cloem el programa d'avui.
Un programa una mica accidentat, però hem fet gairebé tot, menys el noticiari. A veure si la setmana vinent tenim temps de fer noticiari.
Posarem més temps al noticiari perquè pugui sortir una vegada.
Exacte.
I espero que el 182, doncs, retrobar-vos aquí el dilluns a la zona de Punxa Ràdio o a través d'internet, ja sabeu les adreces. I espero que tinguem una bona setmana plena de cultura i plena de llengua.
Recordeu que els programes reemet el dimecres. El Tirant de Llibres el podeu tornar a sentir dimecres aquí a Punxa Ràdio. Molt bona setmana.
Molt bona setmana bona i setmana. Dilluns us hi volem tornar a tenir a tots aquí. Fins dilluns.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.